La dansa, l'espasa, el lleó, les pedres, la muntanya, la mà, números, ocells, pelegrins, de les moltes, moltes maneres de llegir el món, una de les més interessants és recordar que cada objecte que ens envolta, cada mot que fem servir per designar una realitat, porta íncita una tradició cultural llarguíssima. Així ho van entendre dos grans historiadors com Mircea Eliade i Ion Petru Culianu, que van dirigir una vasta enciclopèdia de les religions d'on sobresurt el diccionari dels símbols que ara tenim en català gràcies a Fragmenta i a la traductora Roser Omar. Gairebé 900 pàgines que indaguen en la comprensió dels símbols en la història de la cultura i que abracen disciplines com la literatura, l'antropologia, la teologia, la psicologia i la història de l'art. Zubari yadidu, zubari ziyadurizan. Avui, per tant, a Ciutat Maragda, aprofundim en la dimensió simbòlica del món en companyia de l'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, amb en Borja Bagunyà, la Xena Ideconova i l'Olf Beltran, que ens portarà fins i tot una anàlisi semiòtica de la nostra sintonia. Avui, a la recerca del sentit, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som i obrim saludant l'Ignasi Moreta. Què tal? Benvingut al programa.
Gràcies, bon dia.
Un plaer. Xenia Diaconova.
Hola, què tal?
Borja Agunyà.
Hola, com va?
I Adolf Beltran.
Hola, com anem?
Avui ja ho sabeu, per celebrar com es mereix aquest diccionari dels símbols que ha publicat Fragmenta, Mircea Eliade i Ion Petru Culianu, una edició, vaja, un volum de, jo diria, de vocació enciclopèdica, ara explicarem també per quines raons, la traducció de Roser Omar, enciclopèdica en el sentit també, no, Ignasi, que ve d'una, això és una selecció, expliquem-ho bé, de la part de tria d'un volum, de 16 volums en realitat, de la història de religions, ja t'has dit, amb la qual cosa això és com el, deia enciclopèdica en aquest sentit de saber compendiat, no? És a dir, de tots els sabers que pots trobar en una obra com aquesta.
Sí, als anys 80 Mircea Eliade va dirigir una enciclopèdia de les religions, una enciclopèdia en anglès, en 16 volums, i Jacques Abouc, editorial de Milà, italiana, va decidir fa uns anys publicar aquesta enciclopèdia deconstruïda, extreure'n diccionaris temàtics, publicar un diccionari de símbols, un diccionari de mites, de conceptes religiosos, un diccionari del budisme, del cristianisme, etc. És a dir, a partir de les seves religions, extreure'n diccionaris ordenats per temes i després de cada tema o de cada àmbit o de cada tipologia de conceptes, doncs, evidentment, ordre alfabètic, no? I em van ensenyar el projecte fa 3 anys, era una fira a Frankfurt, i em va cridar molt l'atenció el diccionari de símbols, perquè vaig pensar, això necessitem. això té interès, i els vaig comprar-ne els drets de seguida, el català i el castellà. Vaig trobar la Roser Omar, que ho va poder traduir a totes dues llengües de l'italià, i ella, doncs, com a doctora en filologia clàssica que és, i per tant, doncs, coneixedora també de molts dels referents que apareixen a l'obra, doncs, ha garantit una traducció impecable. I en aquest sentit, doncs, és un projecte que dels que hem fet amb il·lusió i amb ganes.
Sí, sí. Si no recordo malament la dada, la història, els 16 volums són gairebé 10.000 pàgines no, de les religions. Aquí, per tant, seria un 10%, perquè no arriba a 900 pàgines. Després veurem en quin miracle heu fet, amb quin tipus de paper per aconseguir que sigui un llibre llegidor, perquè no és gens fàcil, no?, quan veus el volum.
Sí, tenia l'obsessió, no havíem publicat mai llibres en paper i bíblia. Vaig fer un intent una vegada i no vaig trobar el paper adequat, perquè has de trobar, doncs, que tingui l'opacitat raonable, doncs, perquè el llibre es llegeixi bé, que sigui agradable al tacte, etc. I finalment vaig trobar un bon model, i llavors vaig trucar a l'impremta i dir: el llibre que ha publicat tal editor amb tal llibre, quin paper ha fet servir? I van dir: aquest, tal fabricant, tal model. Truco al fabricant, dic: vull aquest model, i llavors vaig comprar, no sé si...
M'agrada molt que no en diguis la referència, per si d'aquest...
No, la puc dir, que sense problemes, el gran model que sempre ha seguit, que és el Jaume Vallcorba, en aquest cas post-mortem, però l'edició de la comèdia de José María Micó, Acantilado, és aquest paper. Llavors vaig veure altres models, que no diré nom de mals models, però vaig veure altres papers de Bíblia actuals que no em van agradar, aquest em va agradar, i llavors vaig dir, vull aquest paper concret.
Sí, sí, no, també hem passat per aquest programa, aquest paper i aquella edició, i déu-n'hi-do quin títol has anat a citar, no? Cosmogònicament i des de tants punts de vista la comèdia de Dante, plena i xifradíssima de símbols tota ella.
Exacte.
Perquè, clar, estem aquí parlant d'això, que això és un compendi o una selecció de símbols de la història de religions en surten moltíssimes aquí, hinduisme, cristianisme, budisme i tots els ismes que volem, però al capdavall, més enllà de la idea de religió, hi ha antropologia, hi ha psicologia, hi ha literatura, hi ha totes les arts possibles que ens recorden això, que som i vivim en símbols, no? I en arquetips, i que per tant en llegir tot aquest, jo convido a fer-ho no únicament com un manual de consulta, sinó fins i tot com grans històries, no? Petites grans històries compendiades, dispara la màquina de relacionar que tots tenim al cap, no? I tota una sèrie de sabers que hem anat evolucionant i compendiant, i aquí els tenim com en una gran condensació, no?
Sí, i a més és bonic perquè tots fem servir símbols diàriament, constantment, no? El que passa és que en som conscients o no en som conscients, no? Fins i tot l'escriptor que en la seva obra doncs apareix una claríssima simbologia, després la detectem als lectors i diem, aquí surt tal cosa que vol dir tal altra, etc., i ho connecta amb la tradició, i l'escriptor pot no haver sigut una tria conscient, clara, és igual, el fons d'armari simbòlic que tenim ens ha arribat i ens configura, en siguem conscients o no, no? I per tant el diccionari dels símbols d'alguna manera et fa explícit una cosa que tu ja tens, per tant el diccionari dels símbols et permet rellegir les coordenades culturals en què ens movem, fent-nos conscient d'una cosa que hi és, és que per parlar d'una cosa no utilitzem una altra, i llavors hi ha aquesta analogia, doncs, que no ens referim a les coses a través d'elements que s'hi refereixen, llavors sí, aquest sí. Joc de miralls, de relacions, de parlo d'això, volem dir allò, parlo d'A, volem dir B, i la cultura és això, i el diccionari dels símbols ho concreta i ho explicita.
Sí, sí, i partim del fet que som llenguatge, no?, i la manera com en parlem al món, per dir-ho també amb una expressió afortunada i estimada per Fragmenta. Clar, això ho recorda Jacques Vidal, no?, aquesta idea del signe, símbol com a signe que evoca una absència. Tots els que hem estudiat semiòtica, tota aquesta idea de signes, d'empremtes, d'absències i de presències, tot aquest tipus de jocs i de dicotomies hi són, no? Però més enllà de... Per això et dic que fins i tot lingüísticament parlem amb símbols.
Sempre, tot. O sigui, i llavors aquest és un llibre que interessa, l'altre dia discutíem, és més per en l'àmbit religiós o literari, els símbols els trobes en els universos religiosos, però els trobes en la literatura, els trobes en les arts, els trobes i fins i tot en la parla quotidiana, en els nostres idiolectes particulars de cadascú. O sigui, és impossible no parlar amb símbols, no? Pots expressar de manera abstracta el pensament abstracte conceptual, però normalment pensem en imatges, com diu Nietzsche, no? Pensem en, no tant en conceptes, sinó en imatges, i per tant a través de la ficció, a través del símbol.
Sí, sí.
I llavors és bonic posar-ho per escrit i veure, ostres, doncs, l'aigua, doncs què hi ha al darrere, no? I quantes coses aboquem amb la idea d'aigua, amb la idea de creu, o amb els números, no? Tota la constel·lació de símbols que van apareixent, com hem construït culturalment, hem connotat els elements quotidians a través de significats que van més enllà de la mera fisicitat d'aquell element.
Sí, sí, no, això és una festa, que d'entrada podeu anar a aquest diccionari, me n'he apuntat, per exemple, tu li dones algun mirall, no? Bueno, si algú és Borges ja te'n fa més coses d'això, però si et dones algun mirall, doncs és un mirall, no? Però aquí no, aquí un mirall és fertilitat, són pràctiques funeràries, és el vincle amb les ànimes, és la naturalesa divina també dels miralls, i són 5 pàgines de referents i la història de cultura, història de religions, no? Per tant, aquí a més és meravellós perquè no és un llibre en absolut eurocèntric, al contrari, no? És tot el món, totes les cultures, totes les religions que hi són representades d'alguna forma.
Sí, 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 i a més que no és un mer joc arbitrari de, mira, doncs dona per tant aquest símbol que li acabem fent dir el que volem. No, o sigui, hi ha una arqueologia del símbol i el símbol vol dir allò, no? I no vol dir una altra cosa. Que evidentment aquell símbol té moltes cares, eh? I precisament, efectivament, no és gens eurocèntric. Veiem com aquella imatge, com l'han tractat una sèrie de cultures precolombines, unes d'Oceania, unes de no sé què, el cristianisme com un mite més, no? el mite bíblic, l'apropiació més contemporània, Jung, Freud, vull dir, és un llibre que a partir de cada concepte entens moltes mirades, no? I a vegades pot semblar que estirem una imatge i que li fem dir el que volem, però si ho llegem atentament veiem que això no és un festival de tot val i tot el que t'imagines al voltant d'això i entra o no. Hi ha coses que tenen tradició, no? I llavors allò que té una tradició, aquella paraula que l'hem la cultura l'ha connotat d'una determinada manera i ha fet una determinada construcció i això pot seguir el rastre, no? I per tant, no és tot val, no. Hi ha una construcció de cada un dels símbols i crec que és molt bonic que això t'ho expliquin i ho tinguis com a obra de referència, dir, bueno, doncs, quan trobo això en literatura, que em suscita això, a veure si la meva lectura, la meva impressió que això va cap aquí, a veure si m'ho confirma el diccionari de símbols, no? I normalment veus, sí, això hi ha una direcció que apunta que aquesta imatge la podem llegir d'aquesta manera.
Sí, o això que dius, que també des de l'antropologia, no? Que cada símbol o cada element en cada cultura ha funcionat històricament d'una manera diferent i que allò que per alguns és profà, per uns altres és sagrat, i aquest tipus de diferències. I a literatura, ara pensava també, és molt divertit quan els estudiants sovint passen a l'institut, no? Comencen a analitzar poemes i contes i novel·les, no? I aquesta mena d'obsessió intel·lectiva i hermenèutica que els hi foten els estudiants, una de les preguntes que més els fan contestar és, i això què simbolitza, no? Mm-hmm. I que sempre es busca el referent amagat, com si haguéssim de necessitar una clau més enllà del text, no?
Sí, jo pensava ara que comentava, que l'Ignasi comentava això de la tradició, no? O de les arqueologies, o dels recorreguts. A mi em semblava que, d'una banda, el diccionari és interessantíssim justament per això, perquè un mai sap ben bé què diu quan parla, no? És a dir, el llenguatge carrega coses, parla per si sol. Tu penses que estàs dient una cosa molt senzilla, no? Que és que avui se t'ha espatllat l'aigua a casa, llavors, bueno, ja convoques una aigua que potser en un altre context, com podria ser un context, si ho activéssim, no? Poèticament, i aquesta frase no fos dita en una quotidianitat, sinó que fos dita en un text, una novel·la, un poema, de sobte l'aigua es connota d'una altra manera i això, no? Fa rels o circula amb... connecta, vaja, o convoca tota aquesta tradició. Jo crec que és molt interessant, i que a mi em va fascinar de la lectura del diccionari dels símbols, tenia a veure justament amb adquirir una molt més gran i molt més precisa consciència del que diem quan diem. És a dir, que tots aquests elements, que a més són elements concrets, que això també és un tema molt interessant per atacar el símbol, que formen part de la teva vida quotidiana, potser corona, que tinc aquí obert, no, però tants altres sí, no?
Bueno, podríem parlar-ne, de corona.
Bueno, potser no la portem posada, però vull altres tipus de corones. Però sí que em semblava molt bonic el fet de dir que tot això està significant o està generant, no? Significat al marge de que tu en siguis conscient o no. I llavors, una de les experiències més bèsties de llegir Eliade, com de llegir altres diccionaris de símbols, té molt a veure amb això, no? Amb fer-te conscient que la teva paraula no és innocent, sinó que carrega centenars, milers d'anys d'història. D'altra banda, pensava en això que ara deies de l'estudiant, de com... clar, el poeta aquí, i això, Xènia, ens ho diràs molt millor, que no vas jo, però sí que també moltes vegades treballa per justament activar simbòlicament alguna cosa que no n'és, o per disputar un sentit en aquesta tradició, no? Vull dir que el poeta, de vegades es pensa el diccionari de símbols com, mira, poeta, no? Tu, poeta. Ja ho tens, tu agafes el diccionari i ja saps què significa. I, en canvi, moltes vegades el que s'hi veu és des d'aquesta consciència, i per això és tan important llegir-ho, des d'aquesta consciència, un treball de resistir, de matisar, de flexionar, no? De maneres diferents aquesta càrrega connotativa, no? No ho sé, com ho veieu, però sí que quan li preguntes a l'estudiant, quan l'estudiant pregunta, això què simbolitza? Dius, aquí, clar, es travessen com a mínim aquestes dues aigües, no? De tota la tradició d'una banda, i després de l'esforç que faci el poeta concret per anar a favor, utilitzar o contradir, no? Una tradició.
Sí, totalment d'acord.
Tanso aquí la pilota, Xenia.
Sí, no, jo, de fet, els alumnes de poesia que tinc a l'Ateneu sempre els recomano que llegeixin o aquest diccionari de símbols o el del Cirlot, o tots dos, de fet, perquè són complementaris en molts aspectes, no? I, i realment són aquests llibres que cada pàgina et pot donar una idea per un poema, o per més d'un, no? I igual que la branca daurada de Fraser, no?, que també està plena d'idees inspiradores, o l'art màgic d'André Breton, no? Són aquests llibres que, independentment de fins a quin punt combregues amb les idees, no?, de l'autor, són tan rics amb inspiració que hi pots tornar infinites vegades, i sempre ho recomano als alumnes, no? Però i realment hi ha un munt de coses en aquest diccionari que podem relacionar amb idees poètiques, no? O, per exemple, jo tinc aquí obert el capítol d'Eriçons i pocs espins, un capítol que m'ha divertit molt i que m'ha sorprès, perquè es veu que l'eriçó s'associa amb la saviesa, la gran saviesa de l'eriçó. És una cosa que comparteix, una creença que comparteixen moltes cultures, que dius, d'on ve aquesta creença, no? Res no indica que aquest bitxo tan petit tingui una gran saviesa, però suposo que la seva saviesa està en les punxes, en tot cas, no? Hi ha aquí citat un mite meravellós, un mite cosmogònic romanès, que diu, segons un mite cosmogònic romanès, durant la creació la Terra s'havia estès tant que no quedava espai per les aigües. Sense saber què fer, Déu envià la vella a l'eriçó, l'animal més savi de tots, per demanar-li consell. És meravellós, no? És un déu que necessita el consell d'un eriçó. Però l'eriçó refusà ajudar amb l'excusa que Déu era omniscient. Un altre gir meravellós. O sigui, no és omniscient perquè no ho sap, però l'eriçó diu, ei, com que ets omniscient, per què m'ho preguntes? La vella, però, que sabia que l'eriçó solia parlar sol, un altre gir fantàstic, un eriçó que parla sol, tornar cap a ell, i el sentir murmurar. Déu no sap que ha de crear les valls i les muntanyes per deixar espai a les aigües. Llavors la vella s'afanyà a tornar cap a Déu amb aquest consell, i d'aquesta manera el feu capaç de completar la seva creació. Això ho trobo genial, i a mi m'ha fet pensar, per exemple, en un vers molt famós d'Arquíloc, no?, un dels grans poetes grecs més antics que coneixem, no?, que diu, la guineu sap moltes coses, però l'eriçó en sap una de molt important. Clar, és un vers misteriós que podem interpretar de moltes maneres.
I que després hi ha el llibre L'eriçó i la guineu de Berlín.
Exactament, no? Sí. Mira, just aquí anava jo, sí. Després Berlín agafa aquest vers com a punt de partida per crear la seva classificació d'escriptor guineu, no?, que és un escriptor que s'interessa per totes les coses i que ho vol abarcar tot en la seva obra, i l'escriptor eriçó, que té una idea però important i que va donant voltes a aquesta idea durant tota la seva obra. Però vaja, que tot està connectat, i al final m'acabareu convencent que l'eriçó és savi.
Bueno, què dius això de que tot està connectat? Hi ha una altra cosa que, per exemple, m'agrada molt com està treballat en el diccionari, que és que, també pel lector que s'hi hagi d'aventurar, que tampoc és un diccionari en el que cada entrada és estanca, autònoma, és a dir, estan, com dèiem, no?, escrits per, no tots per l'idea de... sinó per molt una sèrie de col·laboradors d'aquesta història de les religions, però alhora és molt bonic com els anar veient com els símbols es van convocant els uns als altres, no? A mi m'agradava molt, per exemple, en el cercle, com només en la petita introducció, perquè és un text una mica llarguet, ho lliga amb el temps, el cel, que és un altre símbol que també s'hi tracta, no? El poder, la roda, és a dir, la idea de que hi ha símbols que després integren altres símbols, que la circularitat també es troba en la roda, també es troba en la corona, que també són símbols que apareixen en el diccionari. I una mica la sensació que es, no sé si us ha passat el mateix, però que va sedimentant, és la sensació de que tot això és un llenguatge. Una de les preguntes que a mi em formulava és, d'acord, doncs aquest llenguatge de què parla, no? O què ens permet parlar que no ens permet el llenguatge ordinari. I aquí és on hi ha una idea, crec, preciosa d'Eliade, que travessa tot el diccionari, que és molt senzilla i molt evident, però que crec que és molt important, que és que tot símbol té una dimensió concreta, no?, immanent, i una de transcendent, que és la definició, que jo per això el tenia obert aquí, de la imatge més, potser més clara, que jo li trobava, que és la de corona, no? Que dius, bé, la corona, diu, representa la unió entre l'immanent i el transcendent, és que és claríssim, no?, entre el diví i l'humà, el celestial i el terrenal. Doncs te la posa al cap, i més a més ha d'estar en el cap, no pot estar en el peu, no? I bé, simbolitza aquesta unió, i aquesta unió crec que és clarament o que està molt present en gairebé tots els símbols, no? En tota la idea mateixa de l'Iliada de símbol. És a dir, hi ha alguna cosa, ara convocar, parlaves d'aquesta apel·lació a una absència, no? És un llenguatge que ens permet parlar d'alguna cosa que sense aquest llenguatge simbòlic no podríem capir, no podríem ni tan sols començar a experimentar. I em sembla molt bonic també, i en aquest sentit profundament poètic, la idea que tampoc és que el símbol tradueixi. No és una traducció directa d'una transcendència o d'un absolut o d'una divinitat, sinó que és un llenguatge que permet intuir, suggerir, no? Anar parlant d'alguna cosa sense dir-la completament, no?
Sí, sí, ens arriba de manera diferida, per dir-ho amb la idea aquesta derridiana de, no?
Sí, s'apela constantment, no? Se suggereix, es convoca, però no acaba d'estar mai del tot present, de manera, crec, clara i neta, no? I com més es va, em sembla preciós, no? Com més van entertollegant i apel·lant els uns als altres, més es va veient d'una banda aquest llenguatge, i alhora és un llenguatge que més et demana utilitzar-lo, no? Per a veure si arribem a tocar alguna d'aquestes d'aquest, diguem-ne, caràcter, no? Transcendent del món immanent. Perdoneu aquestes paraules, però és que...
No, però és això, és això.
M'he aturat i que...
Perquè sempre opera, no, Ignasi, amb els dos plans de significació. Això és, jo crec que el que encara fa enriqueix més la idea de símbol.
Sí, no, el sagrat, no? Sí. Eliade de parlar del sagrat i el profà, no? Com parlem del sagrat? Com parlem? Només a través al·lusivament, a través del símbol. És a dir, pretendre parlar del sagrat amb idees clares distintes i amb conceptes, bueno, la teologia intenta pensar el sagrat amb conceptes, i quan Nietzsche diu Déu ha mort el Déu concepte, no ens convenç una elaboració intel·lectual al voltant del més enllà, si és que hi ha tal cosa, vehiculada a través d'un llenguatge purament racional. No? Ens convé més, i la prova és que la mateixa Bíblia està redactada a través d'imatges, no a través d'un llenguatge teològic, no? Per tant, de què parla aquest llenguatge? Parla moltes coses, però entre altres coses parla d'allò que va més enllà del llenguatge, no? I per tant necessitem símbols per emparaular-ho, per dir-ho recollint aquest neologisme de Lluís Duch que ens serveix, no?
Sí, sí, exacte, si no, parla l'inefable, i l'inefable no es pot posar en paraules, ni en romanès, ni en català, segurament, no necessitem aquesta doble via. Un semiòleg, no sé com m'hauria de dir-te, Adolf, o simbòleg important com tu, has portat també una col·lecció, no? Hauríeu de veure la quantitat de llibres simbòlics.
Sí, n'hi ha dos que són els inevitables segons el criteri de Jaime de Parra, que és l'autor d'un altre llibre de Fragmenta, Claves de simbologia, un llibre molt útil, i aquests dos llibres o aquests dos diccionaris inevitables són els de Juan Eduardo Sirlot, que ja ha estat esmentat, i també aquest que jo tinc almenys en versió francesa, el Diccionnaire de Symboles, el diccionari de símbols de Chevalier i Gerbrand, mites, somnis, costums, gestes, formes, figures, colors, nombres. I després, per descomptat, el llibre d'Eliade i Culiano i Moreta, diccionari dels símbols, que he utilitzat per fer, aviam què us sembla, perquè això el David ho sap i no ho sap. I és... M'he proposat fer una petita examen simbòlic de la nostra sintonia, almenys del començament de la nostra sintonia, perquè ara no parlo com a...
Pau de Nuig, sisplau,
sí, senyor, com
compareix entre nosaltres.
Ahir vaig parlar amb ell, i no ja com a col·laborador o treballador del programa, no, sinó com a oient. Té una força suggestiva extraordinària, aquesta cançó, aquesta música, aquesta sintonia, no? És a dir, et predisposa, em sembla que no parlo només per mi, sinó que és una cosa general, et predisposa a entrar en una mena d'altra dimensió, no? Una altra dimensió, doncs això, literària. Llavors, el per què? Naturalment, el Pau Danut i també el Xavier Salvà tenien al cap, i tu també, David, doncs una sèrie de referències, les referències de Ciutat Maragda, el Tornado que s'endú, la Dorothy...
Sí, la Dorothy Gale, que sona de fons com cridant, no?
Això mateix, que crida la seva tieta,
la metro, el 39,
també aquell lladruc o aquell grinyol d'un gos, que és el Totó, però jo penso que sense necessitat de saber que són la Dorothy i el Totó en la versió de la Metro Goldwyn Mayer, hi ha alguna cosa en allà, en aquella combinació de sons que fan que sigui això, tan revelador, tan suggestiu, però per què? Si et sembla, i cosa inèdita, posem dues vegades la sintonia, ja ha sonat abans, sí. tornem a fer-la sonar. Podem dir que el Ciutat Maragda, el primer és el tro. No? El primer és un tro, i després el so de la pluja. I aleshores l'entrada o la veu tro no hi és al diccionari dels símbols d'Eliade, però sí que si vas a buscar l'entrada de pluja i trobes que per l'home primitiu, de vegades els déus mateixos davallaven en forma de pluja i parlaven a través del tro. Si hi ha tro, hi ha hagut llamp, i el llamp, llegeixo, simbolitza l'acció del regne superior sobre l'inferior i en cada cultura s'ha assimilat a l'arma d'un déu o a la manifestació de la seva sobirania. Javé i Zeus són déus solars i del llamp, també Júpiter, també el peruà Viracocha. Els noms de les divinitats guerreres teutòniques i escandinaves signifiquen tots els casos tro. Parlem d'Odin, de Thor, de Donar. Això d'una banda, no? La pluja, l'aigua. L'aigua, si anem a la primera entrada justament del diccionari, que és magnífica, l'aigua és primigènia, és vivificadora, és fecunda. Continuem llegint. És un agent de purificació no sols perquè banya, dissol i retira la brutícia material, sinó també perquè el seu poder catàrtic és encara més misteriós. Hi ha referències babilòniques. Segons un text babilònic, l'aigua caça tots els mals. És molt bonic, això. L'aigua provoca visions, segons un text vèdic. L'aigua és essencial per la vida humana, és necessària per al creixement de la vegetació, simbolitza una qualitat generadora i vivificant molt semblant al poder creador. I després hi he trobat una referència a l'arc de Sant Martí, que l'arc de Sant Martí no es troba a la sintonia, però sí que és una referència de la ciutat Maragda, del màgic d'Os, i...
El bruixot, per dir-ho amb Miquel Lesclot.
Això, perdó, exacte. I per cert que és una cosa que no sé si Frank Baum tenia present, no sé si n'era conscient, o es trobava, diguéssim, al rerefons de la seva manera d'estar al món, no? I és que a l'Apocalipsi del Nou Testament, quan s'obria la porta del paradís, el tron era nimbat per un cercle de llum que brillava com la maragda. Justament com la maragda. Llavors, si anéssim també a l'entrada de colors, també hi trobaríem moltes referències al verd maragda, molt i molt interessants. Bé, és una petita, revisió.
Petita gens, és una exegesi de la nostra sintonia, cosa que no m'esperava pas.
Mira, vaig parlar amb el Pau Danut i va dir una cosa que li vaig dir, escolta, et citaré perquè és preciós. Diu, el símbol, saps què és el símbol sense saber que ho saps. Saps el significat del símbol sense saber que el saps. I trobo, pots dir, noi, just a la fusta. Trobo que està molt ben quadrat, no? A part de trucar tan bé l'ukelele i de cantar tan bé, sí, i de ser tan suggeridor, el cello, doncs això, és un enamorat dels símbols, té també aquests diccionaris, li vaig recomanar molt, i em va dir, i tant que sí, vaig corrent a buscar el diccionari dels símbols d'Eliade.
Sí, a més té, hem de dir, perdó, no per corregir el Pau, però té raó parcialment, perquè és cert que tens aquesta saviesa prèvia, no? Tens els símbols, o si més no, el segon referent culturalment escrit o inscrit, però és això, és cultural, és la teva cultura. No, és el mateix element, un cop més, no funciona igual ni ara, ni en el temps ni en l'espai, no? Que és una de les coses interessants anar resseguint. Quan parlem d'història de religions, aquí m'agradaria mencionar la idea d'història, és a dir, com diacrònicament fins i tot és capaç de mutar un mateix símbol, i això es veu en algun de les entrades, no? És a dir, que és una invitació també que em fan des de l'antropologia o des de diferents disciplines, tant Eliade com Culiano, com del repertori de col·laboradors que hi són, a obrir els ulls a més enllà, no? I a pensar-nos també més com a espècie que com a individus, no?
Clar, aquí també hi ha un debat, no? És a dir, el mateix símbol en diferents cultures significa el mateix o significa coses diferents, no? I tot el debat sobre el difusionisme o evolucionisme, sí, no? Sí. És a dir, a vegades sí que el mateix símbol en tradicions que no s'han connectat entre si han arribat a connotar-los de la mateixa manera, no? A vegades no. Llavors, aquí doncs, podem fer grans construccions perennialistes i pensar, tot significa el mateix i totes les cultures arriben al mateix, que és una per la seva via, no? O pensar, no, la història de la cultura va a base de jo entro en contacte amb això i per tant ho importo, i les coses van movent-se d'un lloc a l'altre. I evidentment doncs aquí els antropòlegs doncs discuteixen en funció de l'adscripció ideològica en què se situa cadascú, però diria que la constatació llegint símbol a símbol és que hi ha de tot. Hi ha casos en què el mateix símbol en diferents contextos culturals apunta cap al mateix, i casos en què diferents contextos culturals doncs introdueixen el seu matís.
Quando l'alber comincia a fiorire, la primavera sta per partire. Amante mio, tu mi lasci sola. Amante mio, tu mi lasci sola. Quando l'alber comincia a fiorire,
Laura, que Laura és moltes coses també, eh? No només quan floreix, Laura per construir temples, pensava en el cedre de l'Himàlaia, els arbres protectors contra les malalties, l'arbre còsmic, l'arbre de la vida, l'arbre del coneixement, eh? I és només una de les entrades, i pots passar per més pàgines i pàgines, aquesta Laura també tan fascinant com la resta, no? Com Cigne, com l'Eriçó, com tants animals, compareixen molts animals, per descomptat, en la història de la simbologia, no? I en aquest diccionari. Hem de dir una cosa, que abans parlàvem de qüestions d'edició, i és un llibre preciosista, no hem destacat les il·lustracions, imagino que venen també de...
De l'edició Prínceps, sí, sí, de l'edició italiana, i per tant, en terme de l'edició anglesa de la Sociedad de Religions.
Sí, 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 no? Sí, és una cosa així també exquisida, sí, sí, que van
sí,
també...
Sí, sí, cada il·lustració amb el seu peu d'il·lustració, donant la procedència, donant l'explicació de per què té sentit posar aquesta il·lustració en aquesta obra, i en aquest sentit, doncs sí, sí, són il·lustracions sòbries, esquemàtiques, però que volen no simplement il·lustrar, sinó acompanyar i enriquir el text.
Sí, sí, i tant. Parlant de textos, i abans tu l'has citat, també el Sagrat i el Profà, que en Borja l'ha portat, perquè és un dels clàssics també de l'Iada, juntament amb l'Etern Retorn, que crec que és un altre... Això mateix que teniu editats, no? I que connecta perfectament amb això.
Sí, a mi allò del Sagrat i el Profà, ara Ignasi ho comentaves, no? De uh-huh. Aquesta preocupació pel Sagrat, que li ha de... Trobo que en aquest text, que el Sagrat i el Profà, que és absolutament il·luminador, també planteja aquestes dues formes de ser en el món, no? I d'experimentar el món, que són el Sagrat i el Profà, entenent que una mica la història recent, diguem-ne, secularitzadora, post-il·lustrada, una mica anat a diguem-ne, ens ha situat en un lloc més aviat profà, i una mica el punt de partida, després podem estar-hi d'acord o no, però el punt de partida té molt a veure amb el fet de que per defecte sembla que l'individu no, experimentem el món més aviat des d'un lloc de profanitat. Si ho dic bé.
Profanitat m'agrada molt.
Sí, en el sentit sí, que això ens situa a nosaltres en una dificultat, que és la dificultat justament de fer aquesta experiència d'aquesta altra dimensió, d'aquesta altra manera de ser en el món, que és la del Sagrat, que d'alguna manera convoca doncs, aquesta connexió amb alguna cosa, no? Amb alguna mena de totalitat, amb alguna mena d'element, diguem-ne, de transcendència. I el que és molt bonic en Eliad és que no planteja aquest binarisme com o, no? És a dir, o s'està d'un costat o de l'altre, sinó que justament treballa per dir que aquesta distinció no és tan clara, no? Que aquesta dialèctica és precisament una dialèctica, és que el Sagrat i el Profà potser no estan tan lluny del que sembla. I aquí és molt bonic, jo ho llegia en el diguem, tornant a agafar idees, i en el pròleg d'en Vicenç Mateu, que és un pròleg també molt il·luminador, que recull molts dels aspectes de la teoria d'Eliade, que va també, per exemple, a tota la seva idea del mite, de l'arquetip, de la hierofania, no? Que són conceptes molt importants en tot el seu treball. Però feia, justament, fa èmfasi cap al final del seu pròleg a l'atenció que Eliade posava a la diguem-ne, coincidència dels opòsits, no? És a dir, de com aquests dos elements que en principi s'han de no? Són oposats, en realitat coincideixen. I ell, en Vicenç Mateu, planteja que aquí hi ha una clau important de tot el pensament d'Eliade, i ho diu directament, el llegeixo ell, diu, no només que aquesta oposició, no, entre el Sagrat i el Profà pugui pensar-se sota aquest símbol de la coincidència dels oposats, diu, sinó que aquí diu, es podria pensar, i ja llegeixo en Mateu, diu, es podria pensar que la coincidència dels opòsits, no, coincidentia oppositorum, pot ser lloc on Eliade, que sempre es col·loca a recer de la fenomenologia com a àmbit d'investigació d'història de les religions, no? És a dir, anem a descriure doncs, com ha anat circulant, com es manifesta, no? Aquesta aproximació fenomenològica, diu, realitza efectivament una elecció ontològica, és a dir, és un principi del ser, de dir, això és una intuïció, o almenys una afirmació, o una presa de partit, pel que ell anomena la naturalesa final de la realitat, i que s'ha de pensar des d'aquí, no? Diu, aquesta naturalesa, diu, per definició és sagrada, no? Diu, és contemplada des de la perspectiva d'un mode del ser, no? De l'ésser, en el qual tots els atributs es fonen, totes les oposicions són transcendides i totes les diferenciacions assoleixen la unitat. Clar, aquí és on aquesta convocatòria d'una absència crec que toca molt bé alguna cosa d'aquesta manera profana de ser, no? Que té a veure amb aquesta nostàlgia d'alguna cosa on totes aquestes separacions, opòsits, límits, immanències, no? I dimensió del concret en què vivim puguin ser transcendides. I jo aquest anhel, no? De transcendir tota aquesta, no? dimensió tan, tan obtusament concreta del món, aquesta idea de l'anhel, que crec que també recull en Jacques Vidal al pròleg del Diccionari dels Símbols, em sembla molt bonica, no? Hi ha alguna cosa en el símbol que recull aquest anhel, no? I crec que llegits, diguem-ne, conjuntament al diccionari amb el Sagrat i el Profà, o el mite de l'Etern Retorn, que també és un altre, crec, diàleg, no?, o interlocutor interessantíssim del diccionari, crec que s'acaba d'entendre també la importància i el que hi ha en joc en la sensibilitat simbòlica, no? De dir, és obrir-se també i recollir alguna cosa de nosaltres mateixos que té a veure amb aquest anhel. I això ho trobo realment bonic.
Fins i tot l'ésser humà més secularitzat d'Occident té comportaments que l'emparenten amb l'homo religiosus, diu Liade, no? Absolutament bueno, fascinat per aquesta idea de sagrat, no? És a dir, per pensar, això, el sagrat avui en les nostres societats urbanes, contemporànies, secularitzades, partim d'una secularitat de base, no? Això ja no va amb nosaltres, no? És que hi ha un comportament propi del que és la concepció de l'homo religiosus, que tu també tens, i et penses que no, però hi és. És a dir, hi ha reminiscències de comportament sagrat en el comportament de l'ésser humà occidental secularitzat. I llavors el Diccionari dels Símbols ens ajuda a veure això, no? que tot això ens marca molt més del que en som conscients, no? No som tan secularitzats com ens pensem. Aquesta seria la tesi de Liade, i jo crec que té raó.
Que ho diguin els aficionats al futbol, per exemple, no?
Claríssim, un acte de culte claríssim. Hi ha molts comportaments amb aparença profana que són bàsicament comportaments religiosos. Doncs, i ser-ne conscients, o sigui, que no responen a una lògica racional, que responen a una cerca d'emocions i una cerca de comportaments col·lectius que va diferent, i que això té una arrel religiosa. Hem canviat quatre coses, però el futbol és un acte de culte col·lectiu.
I una qüestió la pilota com a símbol solar, no? Abans que feia referència a la Xènia, al cercle també, una imatge de plenitud, no? De cosa completa, de cosa esfèrica, perfecta.
No, i per acabar amb això, per afegir una cosa més, no?, que és aquesta idea del vincle, i en aquesta experiència, no?, de culte, en aquesta experiència col·lectiva, de participació en un, no?, en alguna cosa que va més enllà d'un mateix, també hi ha la possibilitat de fer un vincle. Això també es veu molt clar llegint el Diccionari de Símbols. És a dir, aquí hi ha alguna cosa, ho heu estat mencionant tota l'estona, d'aquesta tradició, d'aquella altra, d'aquí, d'allà, del mite romanès a la creença xilena de no sé on. I després hi ha alhora la sensació de, bueno, tots estem participant d'alguna cosa, no? I aquesta coparticipació trobo que també remet a un altre sentit de l'experiència religiosa, que és la de poder fer vincle, no?
El religar,
Sí, això m'està pensant en l'etimologia de religió, que té tot el sentit del món.
Això ho diu el Jaime Parra a Claves de Simbologia, justament, no? Al contrari de símbol o de simbòlic, és diabòlic. És diabòlic, no? Perquè simbòlic implica correspondència, conciliació, i en canvi diabòlic és desordre, no? És cada cosa per separat, i exacte, el que separa, no?
Ara, justament que parlem de coses sagrades i diabòliques, jo volia parlar una mica d'una cosa que també m'ha sorprès molt. Em sonava vagament, però en el Diccionari de Liade he llegit la part que parla de la creu, no?, l'entrada de la creu, i llavors una de les creus que comenta és l'esvàstica, no?, i diu que la Índia és un signe sagrat, que fins avui dia, bueno, clar, ell ho diu al final dels 80, no?, però vaja, és un avui dia que encara se suposa que dura. Fins avui dia s'esculpeja les parets dels temples, es pinta les cases, que és un símbol solar, que totes les associacions a la Índia amb aquest signe són positives, no? Que les cultures germàniques, escandinaves, les bàstiques dibuixen els estris dels rituals màgics per fer fora els poders demoníacs. I després hi ha una frase al final que diu: Hitler s'apropià de l'esvàstica com a símbol del culte ari i com a signe d'antisemitisme. Del 1933 al 1945 en feu el símbol del nazisme. A mi això em fa pensar molt, que dius, a veure, realment un home és capaç de canviar el significat d'un símbol en aquest, o sigui, és un home només, Hitler, o és tot el que hi ha al darrere? I després, clar, diu, del 33 al 45 en feu el símbol del nazisme. Això vol dir que un cop acabat el nazisme s'ha acabat el poder del símbol? Clar, claríssimament no, perquè avui dia encara, almenys per nosaltres, que no som de la Índia, l'esvàstica és sinistra i és tabú, no? També aquesta connexió d'allò sagrat i allò tabú, no? De la qual cosa també parla Freud en el Tòtem i Tabú, doncs...
Clar, s'apropiar, no? El terme clau aquí és Hitler s'apropiar d'aquest símbol, no? O sigui, hi ha una usurpació, no hi ha... No és la contribució a la cultura i la transmissió, és de cop un robatori.
Exacte, i jo em pregunto, potser ingenuament, si ara ens plantegéssim recuperar la cosa bona d'aquest signe sagrat, no ens en sortiríem, no? De cap
està
manera.
Està arxiconnotada. No?
Però fixa't, això fa pensar, per exemple, que a Polònia hi ha moltes ciutats que són famoses, sobretot perquè hi ha hagut grans camps de concentració allò, com per exemple Auschwitz, que es diu Oswęcim en polonès, però són gent, o sigui, gent que viu en aquesta ciutat que saben que el nom de la ciutat s'associa bàsicament a això i estan fent com grans esforços perquè la gent deixi d'associar aquest nom només amb això. O sigui, estan, em consta que Auschwitz hi ha una vida cultural superrica perquè estan fent esforços desesperats per desconnectar el nom de la seva càrrega simbòlica. I em temo que no se'n sortiran.
No, ho crec.
Però ho intenten, que consti que ho intenten. I hi ha articles, molts articles escrits sobre això. Però és curiós, no?, que també el nom d'una ciutat també és un símbol, sovint, d'alguna cosa.
Els topònims tenen aquesta càrrega terrible, no?, que quan hi ha fets històrics, que per això són fets històrics d'una dimensió tal, tu quan dius Hiroshima o quan dius Chernobyl, mentalment el que convoques, no, això, i no dubto a la vida cultural que puguin tenir-hi, però ja està, vull dir que això no, és difícil de...
Em sembla recordar sobre la creu gamada, que és una forma quadrada que si la fas girar agafa, diguéssim, característiques de cercle, és a dir, que agafa d'alguna manera velocitat. I si no recordo malament, aquesta idea la trec d'una lectura ja una mica remota d'un llibre extraordinari, que és el Diccionario Crítico de Mitos y Símbolos del Nazismo, que és una cosa de la Rosa Sala, una gran especialista, un llibre extraordinari publicat per Acantilado, que ja té uns quants anys, però una vigència perfecta.
Sí, creu gammada, efectivament, perquè es recorda, no?, a la gamma majúscula, és a dir, que al final l'apropiacionisme cultural que deia l'Ignasi és de moltes religions, de moltes cultures i de moltes èpoques i també de molts llenguatges. La Xènia no ho hem dit, però ha portat, jo feia referència fa una estona, a la capacitat simbòlica o a la recerca de símbols en poesia i tens potser un bon exemple d'això, no?
Sí, sempre tinc aquesta flaca, no?, de llegir un poema, sigui el que sigui el tema del programa. Bueno, en aquest cas, podia agafar pràcticament qualsevol poema del món que sempre es fa servir l'ús, no?, el simbòlic del llenguatge. En aquest cas, l'excusa és perquè una de les entrades del diccionari d'Eliade i Culiano és l'àncora, no?, que explica que és un símbol de fermesa, d'esperança, també d'ànima cristiana. En aquest cas, lligo amb això un poema de Roni Somek, que és un poeta hebreu actual, magníficament traduït per Manuel Forcano, i és un poema curtet que es diu Àncora, en què l'ús simbòlic és un altre, però crec que queda molt clar. I diu, al nostre mar no hi ha escullera, i l'amor, com en la lògica dels mots encreuats, és la definició de la paraula àncora. Quan el necessitem, el llancem. Quan no el necessitem, el recollim i naveguem.
És bonic, està bé. I a més em fa recordar que l'ús dels símbols, no només en poesia, sinó en el món de l'edició, també és deliberat, perquè, com sabeu, hi ha aquesta col·lecció històrica que és Àncora i Delfín, no?
Destino.
Això mateix, una col·lecció de Destino, que tenia, si el recordeu, com a lema, Festina Lente. No? Allò, afanya't lentament, aquesta cosa antiga el Festina Lente és l'àncora que et permet, no?, a cada relat una cultura, i el Dofí, en canvi, que hi ha aquest moviment, i que això em fa pensar i que em fa preguntar-te, Ignasi, perquè ara està mirant-me o recordant, si el teniu present el logo de Fragmenta, no? També simbòlicament què vau buscar, però això és una decisió, quan un crea una editorial no només pensa en el nom, que per descomptat ha de tenir una sèrie de referents o que un, allà vol abocar-hi gairebé tot el que representa o que encarna la seva idea d'edició i de cultura, sinó com l'il·lustrem, no? Quin pictograma, quin... que no ha de ser gens fàcil, m'imagino.
Clar, fragment és el nom llatí per dir fragments, en plural, sí. No? I per tant la idea que no hi ha un llibre únic, que no hi ha una cultura única, no hi ha una única manera de comprendre les coses, o de percebre Déu, o de percebre la vida quotidiana, tenim fragments. Tenim, i el que fa l'editor és utilitzant una bonica imatge evangèlica que utilitzava molt Pàniker, recollir fragments, no? Recollir els fragments, col·ligit i fragmenta. Hi ha aquest passatge de la multiplicació dels pans i els peixos, que hi ha un moment en què, doncs, un cop s'ha fet la repartició, diu, bueno, recollim els fragments que han quedat, no? Recollim els fragments. El que fa un editor és captar aquests fragments de saviesa que trobes aquí i allà i associar-los amb una marca, amb un catàleg, i considerar, doncs, que aquests fragments valen la pena, no? I hi ha molta gent que té el micròfon, doncs l'editor s'associa amb uns autors, amb unes veus que creu que són fragments valuosos, no? I el logo, doncs, recull aquesta idea de fragments, els quadrats que es posen un al costat de l'altre, amb una disposició, doncs, que vol que deixa espai entre ells. O sigui, el fragment no ho vol ocupar tot, contra la idea de, no, a aquest llibre tens totes les preguntes i totes les respostes, no, això s'ha acabat. Ja no hi ha cap tradició, no hi ha cap religió, no hi ha cap autor, cap cultura, cap llibre que pugui pretendre donar resposta a tot o concebre's de forma totalitària, no? Siguem més humils, tenim fragments, recollim els fragments i posem aquests fragments a disposició del lector.
Sí, sí. En fragments tenim noms, només nòmina nuda tenemos, també deia finalment Umberto Eco quan va triar el nom de Rosa, també aquesta idea de només hi ha noms, som noms i som llenguatge i som paraula, fragmentari, per tant, també, no? A partir d'aquí jo crec que és molt xula l'explicació que has fet de la idea també de l'editorial. Peixos, els has citat, recomano molt l'entrada de Peixos de l'Diccionari dels Símbols, perquè també és un festival de referències, no? Clar, no sé si al marge de tots aquests que surten aquí, fer-te'n triar un seria complicat, però no, però sí que hi ha aquell moment de descoberta, no? La Xènia ho mencionava abans, mira, no sabia això, allò altre m'ha creat l'atenció, l'Arissó, no sé si tu tens el record de quan el vas llegir, m'imagino, en italià, per primera vegada, Ignasi, això m'obre un ventall, no? O com em dispara la màquina de fer connexions i de referències.
Sí,
i
jo, bueno, una
hierofonia, la sinapsis.
Una hierofonia lectora que no l'explicaria, però per exemple la veu números és extraordinària, perquè és clar, i no cal...
Anem tots a veure números
ara mateix. Tot això que ha citat Manuel Forcano, bueno, Manuel Forcano, li vam publicar el llibre, sí, de creació, és un festival cabalístic al voltant dels números i de les lletres, i la càbala ha tret un partit dels números enorme, no? I, bueno, hi ha aquelles recerques del formista russo sobre el conte, el número 3, no? Com, després a la Bíblia trobes el 40, trobes el 10, trobes el 7, aquests números tenen una càrrega cultural darrere enorme, no? Que una cosa sigui 40 vol dir alguna cosa, que sigui 100 vol dir alguna cosa, que sigui 7 vol dir alguna cosa. Hi ha números, i després hi ha números vulgars, no? Seria la profanitat, números que no ens diuen res, el 38 no em diu res. Però el 40 sí que em diu alguna cosa, no? I el 60 em diu res, perquè el 40 sí i el 60 no, doncs és així, i doncs el Diccionari dels Símbols t'ho explica, no? Per què el 40, doncs, té aquesta forta càrrega simbòlica, no? I llavors, bueno, pots anar llegint la nostra cultura, com van apareixent els números, i com aquests números no són gratuïts, no són gratuïts. Hi ha una arqueologia del número, i llavors el número n'han de parlar els matemàtics, però també n'han de parlar els simbòlegs.
Sí, sí, no, totalment. I la literatura sobre números, com ens recorda el llibre, és innombrable, no? Com diu repetidament, ja fins i tot fins als 50 o més enllà, fins als 60, fins al 79, hi ha gairebé detallada l'explicació de cada número, no? Tot el...
I ara que esmentes la bibliografia, també una cosa singular d'aquest diccionari és que és un diccionari amb bibliografia.
Sí, és veritat.
És a dir, cada veu té una bibliografia al final. Ens vam entretenir en el, doncs, si hi ha algun llibre traduït al català, doncs ho fem constar, que, de manera que, bueno, tu t'entusiasmes amb aquell tema, doncs et diu, doncs, aquí tens una sèrie de pistes per continuar llegint. I en aquest sentit, doncs això no està fet sobre el buit, sinó que hi ha una bibliografia al darrere, i per tant no són elucubracions d'algú que s'inventa no sé què, sinó que tot això està, hi ha una sòlida tradició d'estudis que ens donen això. Per tant, si vull saber més sobre el número, doncs aquí tinc bibliografia per entretenir-me.
Sí, sí, és un llibre de llibres, no? És com el Libro de Arena de Borges, on cap pàgina és la primera, cap pàgina és l'última, no? Sempre hi ha un... Cada llibre remet a un altre llibre, cada paraula remet a una altra paraula, cada símbol remet a un altre símbol, i és el que fa també que sigui molt més ric. Ignoro si és l'únic títol de tota la col·lecció d'història de religions que tens ganes de publicar, o de tot aquest tipus de, com ho has dit abans, de construccions que han anat editant per separat.
Hi ha un diccionari de mites que m'estic pensant.
És un carmel, no?
Sí. Aquests projectes faraònics que hem trigat 3 anys a fer-los, un llibre extens, i llavors també...
El faraònic és aquest, el que tenim entre mans.
Aquest faraònic, però...
El vas descobrir l'any 19 a Frankfurt.
Sí, i hem estat 3 anys treballant-hi, i llavors són projectes bonics, però que entre que el penses i que tens el llibre a les mans, passa bastant temps, no? I llavors tampoc te'n pots plantejar un cada dia, però sí, no descartem publicar algun altre diccionari sorgit d'aquesta enciclopèdia de religions.
C'è un mistero in ogni giorno che comincia dopo una notte che finisce. Io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade.
Si mai us heu preguntat d'on surten les cloïsses, les petxines i tot allò que trobeu microscòpicament també a les platges, no busqueu a la música, també podeu fer-ho, sinó el diccionari i el símbol. Segur que hi ha alguna resposta, també micro o macro, que us explicarà. Abans que arribin els mites, podem, per tant, gaudir d'aquest diccionari de diccionaris, aquesta vasta enciclopèdia dels símbols que ens expliquen com a cultura, com a individus i com a espècie, que ha publicat Fragmenta, Mircea Eliade, Joan Petro Cauliano i un munt de noms que han anat fent cadascuna de les entrades en bibliografia amb el pròleg de Jacques Vidal, i l'enorme, voldria també remarcar-ho, traducció de Roser Omar, que ha estat 3 anys efectivament de feina amb vosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies, Ignasi, de veritat, per portar-nos tot això que som en forma de símbols i per molts anys. Esperem el mite, però ja arribarà potser d'aquí també 3 anys. Xènia de Conova, moltes gràcies.
Fins aviat.
Borja Begunyà, fins ben aviat.
Fins aviat.
Adolf Beltran, Dolors Joanola i avui amb Paco Cotillas. Adéu-siau.
E come fanno a viaggiare per queste grandi distanze, se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche. Probabilmente le ha dipinte una donna sull'isola del Giglio. Senza nemmeno festeggiare la fine ha deciso di tornare all'inizio, buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Batti il 5 e ripartono le mani trasparenti delle onde, che ci lasciano conchiglie e si prendono le orme. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi.